COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, al programa d'avui que porta per títol Torna la Champions. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Joan, gràcies.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com va? Bona tarda.
Andreu, que s'ha d'estar al control de sol. Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Espanya-Sèrbia. Aquest és l'avantpenúltim esglaó de la selecció espanyola de bàsquet per guanyar l'or a l'europeu. Espanya, que recordem, jugarà demà a 6:15, deixa molts dubtes amb les derrotes davant Eslovènia, Grècia i Itàlia i...
Top 4.
L'Espanyol ha aconseguit el millor inici en Lliga els últims 18 anys. El conjunt blanc i blau ha sumat 8 dels 12 punts en joc a 4 del registre de la temporada 95-96.
Top 3.
La Champions 2013-2014 aixeca el taló aquest vespre. Avui destaquen els partits Galatasaray Real Madrid i Real Societat Shakhtar Donetsk a 9:15. Ho expliquem al Tiempo de Juego de COPE des d'un quart.
Top 2.
L'Ajax ja és a Barcelona. Aquesta tarda escoltarem Fran de Buri i Bojan Kerkic. L'entrenament del conjunt holandès serà a porta oberta.
Top número 1.
Pedro pel lesionat Jordi Alba és l'única novetat a la llista del Barça pel debut a la Champions davant l'Ajax. El Tata Martino dirigirà demà l'equip tot i saber la mort del seu pare. Després viatjarà cap a l'Argentina.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui en aquest temps de ràdio escoltarem Carles Feritxe, el seleccionador espanyol d'hoquei patins. També a Jaume Pons Arnau, l'entrenador català de bàsquet, que és tècnic assistent de la selecció espanyola. A més, parlarem amb l'ex-perico Sebastià Herrera. Ell jugava a l'Espanyol, que té el rècord de millor inici en Lliga amb 12-12. I estarem a Holanda per parlar amb un ex del Barça i de l'Ajax. Recordeu Patrick Kluivert? Doncs avui passa pels micròfons a Esports COPE.
El debat a Esports COPE.
Avui debatim de l'actualitat, d'una banda amb el Tomàs Guasqui, de l'altra amb el periodista de Gol Televisión, Lluís Izquierdo.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, són les principals. Us estem preguntant per qui creieu que guanyarà la Lliga de Campions. Mireu, el Manuel Díaz encerta segur. Sí, sí, encerta segur. Diu que guanyarà qui arribi a la final i fiqui més gols. Crac, Manuel, gràcies. I continuem recollint respostes a través de facebook.com/esportscopecatalunya, tot junt, i al nostre Twitter, @, que és molt fàcil. Clic i resposta, clic i resposta, clic i resposta. Esports COPE.
Gràcies, Albert. Efectivament, acabem de conèixer aquesta notícia, La mort del pare del tècnic del Barça, el Tata Martino. Ho acaba d'anunciar en un acte el president del Barça, Sandro Rosell. El Tata Martino, que ja coneixia aquesta notícia quan ha comparegut fa uns instants en roda de premsa, aquesta roda de premsa prèvia al Barça-Àjax de demà. Des d'aquí, el nostre condol al tècnic del Barça i a la resta de la família. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports COPE.
Eurobasket 2013 en COPE. Los partidos de España en directo desde Eslovenia.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Una buena relación con tu pareja es un auténtico placer. Energisil te puede ayudar porque contiene ginseng que aporta vitalidad y energía al cuerpo. Recuerda, Energisil y disfruta con tu pareja.
Johan Cruyff és una figura cabdal en la història de l'Ajax i del Barça. De la seva mà, l'Ajax va guanyar 3 Copes d'Europa seguides a principis dels 70 i el Barça, com a tècnic, va conquerir la primera Copa d'Europa i va assentar les bases de l'equip que admirem avui. És geni i és figura. Figura controvertida aquí i allà. No oblidem que Cruyff va acabar la seva carrera esportiva vestint la samarreta del Feyenoord, que és l'etern rival de l'Ajax. I també amb les directives del conjunt holandès ve mantenint una relació d'amor i odi. Aquí, ara, Cruyff acaba de dir que no pensa trepitjar el Camp Nou mentre Rosell sigui president. I Rosell, immediatament, el que fa és convidar-lo demà al dinar de directives. Una acció cara a la galeria, però una acció incomparable amb la maquiavèlica decisió de Laporta d'anomenar-lo president d'honor 10 minuts abans de deixar de ser Laporta president del Barça per col·locar una bomba activada i llesta per esclatar tan bon punt Rosell prengués possessió del càrrec. Johan Cruyff, futbolista únic, entrenador visionari, convertit avui en un dels principals actors d'allò que ell va anomenar l'entorn.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Baby, but here's my number, so call me.
Estem a la ciutat esportiva Joan Gamper amb l'última hora del Barça. Allà hi tenim la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acaba de transcendir aquesta notícia, la mort del pare del Tata Martino. Ell ja coneixia aquesta notícia quan ha donat la roda de premsa. L'hem trobat una mica baix de to i, clar, després ho hem entès tot, no?
Sí, això t'anava a dir. Acostumats a unes rodes de premsa molt sucoses amb el Tata Martino i amb un to alegre, avui l'hem vist cap cot. No ens hem plantejat en cap moment que fos per això, però quan després hem sabut que ell ja sabia la notícia abans de parlar davant de la premsa, hem entès perquè la roda de premsa d'avui ha estat en un to una mica més baix de l'habitual. Hem de dir que el Tata Martino dirigirà l'equip demà en el debut de la Champions al Camp Nou i que després viatjarà cap a l'Argentina.
Ara sentim les seves reflexions més destacades, però abans, Sílvia, les novetats esportives de cara al partit de demà de Champions, que són poques, no?
Poques variacions, novament 20 convocats a la llista, entre Pedro, que va descansar contra el Sevilla, pel lesionat Jordi Alba, l'equip quedarà concentrat a 8:45 al Princesa Sofia.
Doncs vinga, sentim Tata Martino, què destaquem de la seva roda de premsa?
Doncs que està il·lusionat davant d'aquest debut a la Champions, que és una fita important a la carrera de qualsevol entrenador i que ell se sent capacitat per reviure els èxits d'aquest equip en aquesta competició i que en aquests canvis que està introduint dintre l'estil irrenunciable del club, el que ell vol és que l'equip sigui millor, però el que no vol és confondre l'equip.
Cuando yo asumí como entrenador de Barcelona, dije, Barcelona título a lo largo de este año evidentemente iba a ser un fracaso, ¿no? O sea, aterricé desde Argentina con esa idea y la sigo sosteniendo, con lo cual si estoy acá es porque creo que podemos repetir los momentos, los mejores momentos del club en estos últimos años. En la medida en que nosotros después esas decisiones las hagamos eficientemente dentro de un partido serán los momentos donde menos posibilidades le daremos a los rivales de entrar en partido, sobre todo en momentos como el del otro día, donde claramente hay 15 minutos finales, que Barcelona debió ser absolutamente el Barcelona de los últimos tiempos, ¿no? A la hora de sostener la pelota y no poner en riesgo el partido. Pero me parece que también todo pequeño cambio, toda pequeña evolución que uno quiera hacer del equipo siempre tiene un periodo de adaptación, un periodo de asimilación, un periodo de puesta a punto y, bueno, sucede que nosotros lo tenemos que hacer en el medio de la competencia.
Les reflexions del Tata Martino, a qui malauradament hem hagut de donar avui el condol per la mort del seu pare, aprofito també per felicitar, avui és el seu aniversari, a Tito Vilanova, avui fa 45 anys. Sílvia, abans que parlés el Tata Martino, ha comparegut també Gerard Piqué, una roda de premsa molt futbolística a la seva avui, eh?
Sí, i parlant molt del que va ser la temporada passada, de com es va acabar, ha dit Gerard Piqué que les crítiques que ha rebut l'equip per tot això que estem parlant, del canvi d'estil, per com es va acabar la temporada passada, són crítiques injustes. També ha dit, davant de l'inici de la competició de la Champions, que la competició important i la que demostra el to de l'equip durant la temporada és la Lliga, i també ha volgut aclarir aquelles declaracions seves a la Gazzetta de l'Esport, que ell creu que es van mal interpretar quan va dir que eren massa esclaus de l'estil.
És que us heu de ficar en la pell a vegades dels jugadors, que nosaltres som persones també. L'any passat, les crítiques que he arribat a llegir de l'equip, hòstia, que no teníem el nostre entrenador, tio, que potser no físicament, potser no t'afecta, però anímicament cada dia hi penses. I vam fer una lliga i vam fer 100 punts. Som l'únic equip del món que pot guanyar una lliga així amb les circumstàncies que teníem, amb lo de la Vidal també. I quedem a 15 punts del Madrid i per unes semifinals que l'equip arriba al límit, hòstia, cauen crítiques també. Hem de ser una mica més conscients de tot plegat. I crec que aquest equip ha donat molt, 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 i que estem molt ben acostumats, que sé que la gent vol guanyar, nosaltres també volem guanyar sempre, donar-ho tot, però hi ha vegades que no es pot més. Però sí que és vital que trobo que en els últims 2-3 anys la nostra forma de jugar ja la saben tots els equips, saben com juguem i saben que doncs, anem d'una banda cap a l'altra, passant per l'Andrés, per el Xavi, i a vegades es converteix com en un partit de balonmano, de handball. I això ens fa molt, molt previsibles, llavors ens roben la pilota i ens creen molt perill en les seves contres. Simplement vaig voler dir això, que hem d'aconseguir doncs, tindre variants, tindre diverses maneres doncs, de poder atacar diferent, de ser més verticals, d'intentar robar la pilota a tres quarts i a partir d'allà doncs, amb un passe fer gol, com per exemple a València el gol del Leo que li va fer el passe al Cesc. Jugades així ràpides, els gols valen igual. Sembla que a vegades vulguem entrar sempre fins la cuina. Un gol de fora a l'àrea, un xut de fora a l'àrea i el gol val el mateix. No, jo crec que el paper del Barça sempre, l'objectiu principal és ganar la Liga. A partir d'ahí la Champions jo creo que es un extra en el cual cuando se consigue pues es una temporada absolutamente brillante, pero no puedes empezar la temporada pensando que el objetivo es la Champions, pero la Champions al final llega un momento en que son semifinales o es la final, es un partido en el cual si te basas todas las expectativas en ganar eso y por ese partido no te sale bien y la pierdes, creo que la Liga es lo que de verdad te da un poco, es el termómetro de lo que es el equipo si ha hecho las cosas bien o no. Y el año pasado yo creo que el equipo hizo las cosas muy muy bien. Ahora entraréis, muchos pensaréis que quizá el día del Bayern de Múnich, sí, pues hay partidos en los que encuentras que quizá no estás cómodo y que son muy superiores a ti, como pasó, se reconoce y ya está. Pero yo creo que con todas las circunstancias que hubo el año pasado, ganar la Liga como la ganamos, la distancia sobre el segundo, creo que se realizó una gran temporada.
Gerard Piqué, en una jornada prèvia a partit de Champions, Sílvia, atípica, perquè les últimes temporades teníem rodes de premsa i entrenament a la tarda, el dia abans del partit, i el Tata Martino ha canviat del tot aquesta rutina.
Ha preferit mantenir la rutina de tots els dies, d'entrenar al matí o al migdia a la ciutat esportiva i d'acabar concentrant-se la nit a l'hotel en comptes d'anar a entrenar a l'estadi al vespre i fer les rodes de premsa a la tarda com es feia habitualment.
Molt bé, Sílvia, ens deixem alguna cosa més important des de la ciutat esportiva?
Res més.
Gràcies per tot, una abraçada. De forta. De seguida estem amb l'última hora de l'Ajax, l'equip holandès que ha aterrat a Barcelona fa uns minuts, però abans tenim protagonistes Sportscope. Hem de marxar fins a Holanda per saludar un home que amb 18 anyets només va fer el gol que li va donar a l'Ajax la seva quarta Copa d'Europa i amb 22 anys va arribar a Barcelona on s'hi va estar 6 temporades. Patrick Kluivert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, todo bien en la selección. Os acabáis de clasificar para el Mundial, así que ya tenéis los deberes hechos, ¿no?
Los deberes hechos, eso es muy importante. Entonces ahora podemos trabajar más tranquilo hasta los otros dos partidos en la cualificación.
Uh-huh. ¿Te vienes a Barcelona mañana a ver el partido, el Barça-Ajax o no?
No puedo porque tengo que ir a otro partido, entonces lo veo en la televisión.
Uh-huh. El partido de mañana en el Camp Nou va a ser un partidazo y es curioso con las cosas que tienen en común a lo largo de su historia el Barça y el Ajax, que hasta mañana nunca se habían encontrado en competición europea en un partido, ¿eh?
Sí, es verdad. Entonces va a ser un partido importante, sobre todo para el Ajax. Yo creo que si el Barça juega normal, como saben, pues va a ser una victoria para el Barcelona.
Sí, el Barça y el Ajax se encuentran en los años 70 ahí con Johan Cruyff a la cabeza, seguramente el Ajax golea, sí. Pero ahora las cosas han cambiado mucho y el Barça yo creo que es claro favorito, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí. El Barça está muy claro favorito. El Ajax ha hecho dos cambios en el equipo. Eriksen y Alderweireld se fueron a otros equipos. Alderweireld al Atlético Madrid y Eriksen al Tottenham Hotspur. Entonces son dos jugadores muy importantes que han perdido el Ajax. Y entonces en el Barça no han cambiado nadie. El Ajax está buscando su talento, su calidad, y en ese momento todavía no lo han encontrado. Entonces ellos vienen con el corazón en la mano al Camp Nou.
Hablando de corazón en la mano, si tú te pones la mano en tu corazón, ¿estás más con el Barça o con el Ajax?
Pues es una pregunta bastante difícil. Barça está seguro en mi corazón, pero desde pequeño yo he crecido en Ajax, entonces tengo también un poco de sensación con Ajax, pero seguro que veo que Barça es favorito, eso está claro.
Y además en el mismo grupo, y tú también jugaste, está el Milan. A ver quiénes te gustaría que se clasificaran primero y segundo. Barça, Ajax y por detrás Milan, quizá.
Espero que la Ajax también pase, pero va a ser muy difícil con este grupo. Yo quiero Barça y Ajax, pero yo si estamos mirando este grupo, que es normal que pase Milan y Barcelona.
Uh-huh. Oye, esa misma pregunta que Oliveros te hacía a ti, Barça o Ajax, se la han hecho a Johan Cruyff hace unos días y él ha dicho que va con el Ajax.
Pues cada uno tiene su escoge.
Uh-huh, claro. Uh-huh. El Barça y el Ajax tienen su filosofía de juego muy clara, además es bastante parecida. Este Ajax es un equipo muy joven que seguramente va a venir al Camp Nou también con la idea de tener el balón y de jugar al fútbol. Lo que pasa que teniendo al Barça enfrente no sé si lo va a conseguir. La pregunta, Patrick, es si este Ajax es un equipo que es capaz de defender bien.
Lo que has dicho antes, son jugadores bastante jóvenes, sin mucha experiencia, y si ves contra cuál jugadores ellos tienen que afrontarse mañana, pues va a ser una cosa muy difícil. El ofensivo de Barça tiene muchísima calidad, que sabemos, y el defensa de la Ajax no tiene mucha experiencia, entonces es muy difícil, es muy muy difícil, pero más importante es que Ajax si ellos van a defender van a tener mucho más problemas.
Uh-huh. Te quiero preguntar por Bojan, que está en el Ajax, delantero del Barça. ¿Cómo le estás viendo allí? ¿Cómo se está adaptando?
Pues yo creo que él está adaptando bien. Los primeros partidos yo estaba en el estadio. Uh-huh. Claro, es normal que un jugador que viene de Barcelona, después de Roma y ahora Ajax, tiene que adaptarse y tiene que tener tiempo. Pero seguro que cuando la competición está más lejos, que él es un jugador clave en el equipo del Ajax. Y para él es un orgullo, yo creo, que para jugar contra el Ajax mañana.
Sí, claro, ya jugó contra el Barça el año pasado con la camiseta del Milan. Y lo va a volver a hacer mañana. ¿Tú crees que va a ser titular mañana, Bojan?
Yo creo que sí.
¿Que sí?
Sí.
¿Y el mejor del Ajax después de la salida de esos dos que decías, cuál es?
El mejor, pues para mí es Sigurdsson. El delantero es muy fuerte, muy rápido. Pero hay más jugadores que están en un buen momento en este momento.
Oye, hablando de delanteros, ¿tú crees que al Barça actual le vendría bien un delantero centro, un 9 más clásico, como por ejemplo eras tú en tu época? Porque sabes que desde hace ahora algunos años está Messi jugando ahí de falso 9. ¿Crees que al Barça le vendría bien un delantero?
Pues lo más importante es que ellos piensen, no que yo pienso. En mi época yo estaba con Rivaldo, con Figo a mi lado, con dos jugadores que centran muy bien. Entonces cuando los centros vienen, tiene que tener un jugador que pueda cabecear bien, que pueda ir al primer palo. Pero en ese momento es un juego un poco distinto, yo creo. Si juegas con un falso delantero, él baja bastante. Entonces, uno de los defensores tiene que seguir este delantero. Va a tener mucho espacio para los extremos. Entonces, es un estilo muy, muy, muy distinto que ellos están jugando. Pero si hace falta un delantero fijo, me parece que no. Si no, ellos comprarían un jugador con esas características.
Uh-huh. Neymar, ¿qué te parece, Patrick?
Neymar es un muy buen jugador. Yo lo he visto jugar muchos partidos. Es un jugador que tiene muchas calidades. Claro que en el Barça tiene que enseñar como todo el mundo espera. Y ahora está jugando, me parece bastante bien.
Sí. ¿Y Holanda, los holandeses, los futbolistas están creciendo de manera que se puede esperar un gran papel en Brasil?
Esperemos, estamos en esto cada semana, miramos los jugadores que pueden ir al Brasil, entonces estamos mirando muy bien lo que están haciendo cada semana en su club.
Uh-huh. Muy bien, Patrick Kluivert, ha sido un placer hablar contigo unos minutos, gracias por estar en Sportscope, mucha suerte, hasta
muchas
otra.
Gracias y a vosotros.
Sportscope, la imagen del día.
La imatge del dia. La Champions, l'himne de la Champions, la il·lusió dels aficionats a cada camp, les ganes dels jugadors d'arribar lluny d'estar a l'aparador del futbol mundial. La milionària i afició arreu d'Europa de 32 equips començarà avui a estar il·lusionada, uns per competir i alguns per somiar arribar a la final de Lisboa del 24 de maig. És un llarg camí que per alguns acabarà al desembre i per altres continuarà a la primavera del 2014. M'ha agradat veure a la magnífica web de la UEFA un vídeo amb el Johan Cruyff parlant de la seva experiència al món del futbol i del seu llegat. Tres Copes d'Europa consecutives com a jugador de l'Ajax el 1971, 72 i 73, una Copa d'Europa com a entrenador del Barça al 92 a Wembley, el mateix escenari de la seva primera com a jugador de l'Ajax al 71 contra el Panathinaikos. Un llegat al futbol total també és el Patrick Kluivert, guanyador amb 18 anys d'una Copa d'Europa amb l'Ajax de Van Gaal al 95. Ell va ser, a més, l'autor del gol de la victòria, un luxe parlar amb ell a la Copa. M'agrada que el Cruyff, un personatge fonamental al futbol mundial, tingui ara protagonisme per la UEFA. Va estar tapat durant molt de temps i ara no, ara surt. Va estar a la gala del sorteig de Mònaco i em consta que volen que dins d'un mes posi la seva empremta dels seus peus al passeig de Mònaco, on estan les empremtes dels millors jugadors de la història. Visca la Champions.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Oliveros, que se'n va corrents a un dinar col·loqui a Tribuna Barcelona amb Sandro Rossell. Busquem ara sí l'última hora de l'Ajax, del rival de demà del Barça en el debut a la Champions, a l'hotel de concentració de l'equip holandès i el Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
Hola, Majori, bona tarda.
Quines novetats tenim des d'allà?
Pues el equipo de Fran de Burg, que ya se encuentra en Barcelona, hace escasamente 5 minutos que ha comenzado la comida previa a lo que será la sesión de la tarde. Ha llegado con toda la plantilla a disposición del técnico holandés, entre ellos hombres conocidos de la afición española, como Christian Poulsen y, lógicamente, el ex de Sevilla, y Bojan Kerkis, el ex del Barça, que ya se enfrentó en su día cuando era jugador del Milan al conjunto azulgrana. Un Bojan Kerkis que antes de llegar y de manifestarse esta tarde, porque tiene rueda de prensa junto con su técnico, explicaba las sensaciones, evidentemente especiales, de enfrentarse contra el Barça.
Cuando tú juegas al fútbol, no hay sentimientos. Esos 90 minutos, tú defiendes una camiseta, defiendes un club, los sentimientos son para antes, son para después del partido, pero cuando se juega hay que tener fuerza. Todos sabemos que jugar contra el Barcelona es ahora mismo el mejor equipo del mundo. Creo que tiene que ser una extra de motivación para cada uno, ¿no? Poder jugar en ese estadio, contra ese equipo.
Un Bojan Kerkis, como digo, a las 18:30, rueda de prensa junto con Fran de Burg. A las 19 horas entrenarán en el Camp Nou el Ajax, que es cuarto clasificado de la liga holandesa, 2-2 del líder del Tuele, que lleva en estos momentos pues 13 puntos por punto holandés, y a pesar de ser el primer partido de la Champions y que no hay absolutamente nada, no estará solo, unos 2.500 espectadores van a apoyar al conjunto del Ajax.
No está nada mal. Gracias, Juan.
Y hasta ahora.
La Champions es viu a la COPE. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimecres des del Camp Nou, Barça-Ajax. Manolo Oliveros, Joan Ballori, Silvia Ortiz i els comentaris de Josep Maria Minguella i el Pitu Abelardo. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Xarxa Forts de Catalunya, sempre amb el nostre futbol.
La fase de grups de la Lliga de Campions, que comença avui. Al grup A tenim Real Societat Shakhtar Donetsk i Manchester United Bayer Leverkusen. Al grup B, Galatasaray Real Madrid amb Casillas a l'11 titular i Copenhague Juve. Al grup C, Benfica Anderlecht i Olympiacos PSG. I al grup D, Bayern de Múnich, CSKA de Moscou i Victoria Pilsen Manchester City. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, John.
I les apostes, a qui donen com a favorit per guanyar aquesta Champions?
Doncs donen favorit al vigent campió, al Bayern de Múnich. Jo et preguntaria, quan vols guanyar? Si vols guanyar calerons, doncs hauràs d'invertir calerons, perquè la màxima cotització del conjunt alemany és 5-1, la més baixa 4-1. És el principal favorit, el conjunt de Pep Guardiola, però a continuació tenim el Barça i el Madrid. El Barça, la cotització més baixa 5-1, la més alta 5,5-1, per tant, amb 10 eurets, doncs en podries treure 50-55. El Madrid volta la cotització entre els 6 i els 6,5 euros, i a partir d'aquí, doncs mira, el Chelsea de Mourinho, una mitjana de 10 euros per euro apostat si guanya la Champions, i els dos equips de Manchester, el United i el City, agermanats, volten els 15 euros per euro apostat si és que obtenen la victòria final. El teu Arsenal, molt més enrere, 29 a 1. La més barata podries obtenir, en segons la casa d'apostes, 34 a 1. L'Atlético volta també aquesta combinació, 26 la més barata, 41 la més cara, i molt més lluny encara la Real Societat, entre 101 i 151 euros per euro apostat. En els equips que no confien per res les cases d'apostes per guanyar la Champions són el Copenhague i l'Àustria de Viena. Si vols llançar un euro, llença'l, 1.500 a 1 per euro apostat. Déu-n'hi-do, però, home, les possibilitats que Copenhague o Àustria de Viena guanyin la Champions League són, evidentment, remotíssimes.
De seguida demanarem que facin les seves apostes al Lluís Izquierdo i al Tomàs Guasch. Abans, però, hem de sentir el portaveu de la Junta Directiva, Toni Freixa, que ha parlat aquest matí, ha explicat que el Barça presenta rècord d'ingressos, 509 milions, respon a si hi ha algun problema amb la renovació d'Iniesta, si la millora de contracte a Cristiano Ronaldo comportarà també una millora de contracte per Leo Messi, i també parla sobre la invitació a Johan Cruyff al dinar de directives de demà entre el Barça i l'Ajax.
Ningún problema, es un jugador muy valorado, valoradísimo y esencial para el proyecto deportivo del primer equipo. Ya dijimos que queríamos iniciar unas conversaciones con él para situarlo en el lugar que merece, que entendemos que es por debajo de Messi, y por lo tanto estamos en ello, en esas conversaciones, y convencidos de que no va a haber ningún problema y que acabarán bien. Nosotros estamos muy satisfechos con nuestros jugadores, con su rendimiento, y entendemos que ellos también lo están con los contratos que tienen. Sí que es cierto que el club va mejorando la situación de sus jugadores, la situación contractual, cuando hay motivos para ello. Y si es que tiene que haber alguna novedad, ya la comunicaremos. Pero insisto mucho en que no nos tiene que servir como punto de partida lo que otros hagan. Sí, se le ha invitado. Y no es la primera vez que se le invita. Cada vez que entendemos desde un punto de vista protocolario e institucional que su presencia se requiere para el club, así se ha hecho. En otras ocasiones ha declinado la invitación. En esta ocasión todavía no tenemos ninguna respuesta.
19 minuts i les 4, debat Esports Cope.
Esports Cope, el debat.
Agraïm la presència aquí del Lluís Izquierdo, company de Gol Televisió. Lluís, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar a Esports Cope. I saludem també al Tomàs Guasch. Què tal, Tomàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, què tal?
Ara estàvem mirant com està això de les apostes, de cara a qui és el gran favorit per guanyar la Champions aquesta temporada. Si haguéssiu de posar quartos, a quin equip els posaríeu, Lluís?
Home, ara mateix ni al Barça ni al Madrid. Però això canvia molt i aquesta empanada mental que tenen els dos, crec que a poc a poc anirà esveint-se, no? Però, home, ara potser veig més fort, que no sé què dir, perquè tampoc les lligues domèstiques ara mateix no són una referència, no? Perquè portem molt poques jornades. Però suposo que si hagués d'apostar ara mateix, imagino que el Bayern, que és l'actual campió.
I tu, Tomàs?
Oh, jo com sóc de Borussia. jo portaria per Borussia, que em sembla que és... ja ho diria el Klopp, aquest, que van fletxes més altes, més tenen tanques, i queda l'última cosa romàntica allà d'un equip més vell de poble que li planta cara a tots aquests. No ho sé, jo penso el que diuen, que això va canviar molt, i és que aquella, el Chelsea va guanyar aquella Copa de Klopp, recordes? Com va estar el Camp Nou al minut 38 i 39 des de 0, amb un tio fora, sense centrals, i va acabar passant el Camp Nou i passant una final a camp del Bayern. És que dius, això està obert a tothom, però bueno, obert a 4 o 5. Tampoc crec que això que deia, no? Que hi hagi una gran sorpresa amb un equip, un equip de Madrid, per exemple, és difícil.
A més, tu sempre dius, Tomàs, que això de la fase de grups és una conya i que la Champions, sí, de veritat, home, comença als creuaments, no? O què?
Sí, sí, sí. Això d'aquí d'avui a l'Àgens, sobre el que diu una certa edat, donen gull a veure-ho. Sí. Veure a l'Àgens venint al central, només comença la temporada, a l'Atlètic, precisament, i això, bueno, doncs és una... Parlava del Cruyff, que és el primer que ho va dir, no? Uh-huh. És una conya fins al quart de final, és veritat.
Sí, jo, Lluís, per una qüestió d'edat, l'Àgex mític de principis dels 70 no el vaig veure jugar, però després sí que recordo grans Àgex, més cap aquí en el temps, als 90, per exemple, però, francament, ara l'Àgex que es presentarà demà a l'estadi del Camp Nou és un equip, jo crec, molt dèbil.
Bueno, de fet, si repassem les alineacions dels últims partits, jo estic convençut que hi ha molta gent que no coneix a ningú de l'Àgex, és a dir, són la majoria tan joves i tan bastant desconeguts que vaja, que això és una mica inèdit, no? Fa 10 o 12 anys, home, precisament va coincidir amb aquell Ajax tan poderós de Kluivert i de Van Gaal, però sí, és un equip sempre en construcció, amb el problema que quan té algun jugador interessant el venen, llavors no acaben de fer mai un projecte sòlid. Mm. Jo suposo que això tard o d'hora acabarà canviant, no? Però, clar, és una llàstima que un equip de cartell i de tanta tradició a Europa no pugui estar entre els 8 millors els últims anys.
Per tant, en principi, hauria de ser un partit plàcid, el de demà de l'estadi del Camp Nou pel Barça. No sé, Tomàs, si pot tenir, jo crec que sí, alguna dificultat més al Madrid avui al camp del Galatasaray.
Jo dic que sí. Passa que la gent em diu que no, jo crec que sí. Jo crec que és un tot aquest d'equips en construcció, que és evident, no? Si ho vols mirar-ho d'un punt de vista, com et deia jo, d'optimista, dius que hi ha 5 o 6 jugadors al dia del Villarreal nous, l'entrenador, però a mi em sembla que un equip que li posa migcampista del Madrid, l'apreta i va davant, cony, és un equip que no està en un moment. I aquests turcs no és res de l'altre dijous, evidentment, però home, a casa seva i amb un cert interès, allà no guanyen mai el Madrid, també aquestes coses s'han de tenir en compte, i ojo, perquè no, jo ets un partit, home, amb la dificultat que el propi Madrid es posi, si m'ha apures, no? Però que no l'acabo de veure ni molt menys rodó d'aquest tipus de temporada. Per tant, partit perillós, home.
Molt bé. Amics, Lluís Izquierdo, Gol Televisió, Tomàs Guasch, gràcies per les vostres opinions. Fins una altra,
Adéu, adéu.
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93-757-4512.
Xarxa Forts de Catalunya, sempre amb el nostre futbol.
Deixem la Champions, us recordo que avui tindrem tiempo de juego a partir d'un quart de nou, amb aquesta primera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, amb atenció especial al Galatasaray Real Madrid i al Real Societat Shakhtar Donetsk. Parlem ara de l'Espanyol. A l'Espanyol la felicitat és total i absoluta després d'aquest gran inici a la Lliga, el millor inici en 18 anys, com va signar aquell Espanyol de Camacho, dirigit per Camacho, i que tenia el seu equip a homes com Toni, Pochettino, Francisco, Lardín o Sebastián Herrera. Sebas, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien, trabajando ahí en el fútbol base, muy contento, muy ilusionado y, bueno, a seguir formando chavales.
¿Llevando a los chavales al juvenil B, suben fuertes o qué?
Sí, la verdad que bien, con el hándicap de que, bueno, es un equipo este año por normativa del club y orden de Jordi Lardín, de que fuesen todos de primer año y, bueno, es un problema porque nos enfrentamos a chavales de dos años más grandes que nosotros. Pero bien, la verdad que bien, los chavales están respondiendo bien, están cogiendo intensidad, agresividad, que es lo que se requiere sobre todo en esta categoría, y bueno, y hacerles ver ya que ya han dejado de ser niños y ya pasan a ser hombres prácticamente, ¿no?
Oye, qué bien ha empezado el equipo este año, ¿eh?
La verdad que muy bien, la verdad que perfecto, muy bien, sí, sí.
Oye, ¿se parece en algo este equipo que el vuestro de hace 18 años o qué?
Bueno, yo creo que no se puede comparar, ¿no? Son otras épocas. Antes quizás era más permisible de cara un poco más a la agresividad. Ahora se corta más al defensor. A la mínima que toca el delantero, ya te están avisando, incluso te están enseñando tarjeta amarilla. Pero bueno, yo creo que el espectáculo quizás se puede ver más ahora debido a que se deja jugar más, se puede jugar más el balón. Sí que es un fútbol también bastante intenso, pero bueno, yo creo que se ven los equipos, se intenta jugar al fútbol y bueno, se ve el espectáculo, que lo que no tiene que dejar de ser nunca es un deporte, pero no deja de ser un espectáculo, ¿no?
Oye, aquel Español vuestro de hace 18 años atrás tenía calidad, ¿eh? Bernovic en el centro del campo daba gusto verlo, Raduchoy, un delantero con mucha clase, qué decir de Francisco, de Arteaga, de Lardín, que era un puñal, ¿no?
Sí, la verdad que ese equipo yo creo que, bueno, pasó a la historia, yo creo que dimos muy buena imagen durante los tres años, sobre todo el primero y el segundo, y sí que es cierto que había jugadores que bueno, yo creo que en toda la línea es bastante bien compensado. Éramos un equipo muy intenso, con una presión bastante asfixiante arriba, Camacho eso no lo inculcó, y la verdad que fuésemos donde fuésemos, no esperábamos nunca atrás, sino íbamos a buscar al contrario arriba, que era la idea, y en muchos partidos, sobre todo, ir a un Bernabéu o a un UCAM y ver a Barcelona y Madrid que te sacaron el balón a pelotazo porque veían que no podían jugar, pues para nosotros era un orgullo, ¿no?
Oye, este Español de ahora tiene también elementos con mucha calidad, pero este Español de Aguirre igual destaca más por ser un equipo muy ordenado, muy solidario y que ahí trabajan todos mucho, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que el papel de Aguirre es fundamental, ¿no? A su llegada yo creo que, bueno, el equipo estaba bastante bajo de moral, bastante con poca credibilidad en ellos, y bueno, lo que hizo es creer, sobre todo empezar a mentalizar a los jugadores de que la puerta había que dejarla a cero. Sí que es verdad que puso mucho más orden, bueno, y el equipo pues ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Yo creo que el equipo quizás este año está más compensado que el año pasado en todas las líneas. Bueno, aparte tiene jugadores de calidad, ya se mostró en el gol de Lanzarote el otro día, un toque sutil, un gol que parece fácil, pero para mi gusto de fácil nada, ¿no? Yo creo que fue un gol con una clase enorme, ¿no?
Sí,
la verdad que el equipo yo creo que va a estar arriba.
¿Tú crees que va a estar arriba, sí?
Yo creo que sí, que si las cosas, los resultados siguen así, yo creo que el equipo puede estar. Tiene mimbres para ello y hay calidad, hay intensidad. La verdad es que el equipo juega con intensidad y yo creo que va a estar ahí.
Pero la palabra Europa nos atrevemos a pronunciarla, pero ya sabes que hay un poco de gafe con eso.
Bueno, yo creo que es pronto, ¿no? La verdad que cuando se empieza bien, siempre la euforia hay que dejarla para gente de fuera, ¿no? Yo creo que los jugadores son conscientes de que hay que ir paso a paso, partido a partido. Sí que es cierto que contra antes sumes los puntos, es lo que tienes en la saca, eso no te lo quita nadie, y sobre todo pues ir sumando poco a poco, ¿no? Sí. Después, si el equipo está ahí, que yo pienso y vuelvo a repetir, de que de seguro va a estar ahí, pues más adelante ya se hablará si el equipo puede ocupar una plaza europea, ¿no? Pero yo creo que plantilla y para ello, sí que es cierto que la ambición tiene que ser esa. Yo creo que el Español es un club con nombre y muy prestigioso, y yo creo que de una vez hay que ir intentar o pensar ya de estar entre los grandes, ¿no? Por nombre, por entidad y por afición, sobre todo.
Fíjate de lo que estamos hablando, y hace nada, unas semanas atrás, había cierto miedo entre la afición del Español, porque la gente veía que, bueno, que se habían ido jugadores muy contrastados y que se estaba fichando gente que venía de la segunda división, y eso creaba incertidumbre.
Sí, esto a veces suele pasar, sobre todo por de dónde viene el jugador, ¿no? Yo creo que la segunda división es jugadores precisamente que pueden dar un buen papel históricamente en primera división, y bueno, así se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Español, ¿no? Pero bueno, ya sabes que esto del fútbol, siempre que estás arriba, siempre que consigues resultados positivos, parece que todo es muy bonito, todo es fabuloso, y cuando estás abajo, pues nadie apuesta por ti, ¿no? Pero yo creo que el entorno, sobre todo los futbolistas, en las cuatro paredes, que es el vestuario y el grupo, el equipo, con el entrenador, esto lo saben bien, saben que hay que pisar los pies en el suelo paso a paso, y bueno, ni pasarte de euforia cuando ganas cuatro partidos, ni tampoco de caer cuando tiras dos partidos, ¿no? Yo creo que hay que seguir una línea, hay que mantener una línea, y sobre todo con mucha humildad, porque yo creo que la prudencia y la humildad al final es lo que hace que un equipo consiga los éxitos.
Muy bien, sabias palabras. Sebastián Herrera, me alegro de haberte saludado. Gracias por estar en Sportscope, mucha suerte en el trabajo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Vuit minuts i les 4, això és Sportscope per Cope Catalunya i Andorra. Sona la sintonia del bàsquet a Sportscope, a la cadena Cope. Albert, amb més derrotes que victòries, però tenim la selecció espanyola als quarts de final de l'Eurobàsquet, que al cap i a la fi és del que es tractava. Ara, a veure quin partit fan els d'Orenga demà contra Sèrbia.
Sí, tu has donat el titular. Al final es tracta de guanyar. Òbviament, aquesta combinació perfecta de jugar bé i guanyar és meravellosa, però no sempre es pot, i les seleccions té molt ben acostumats. Està Espanya entre les 8 millors, és a dir, a 3 partits de la medalla d'or. Proper escull, Sèrbia. Parlaríem també del ressorgir de les potències balcàniques. Sèrbia, Croàcia i Eslovènia també entre les 8 millors del continent. Bé, demà el partit és a 6:15, partit que podreu seguir aquesta sintonia amb un tiempo de juego especial, i és cert, com us comentem, que el joc de l'equip no acaba de tenir la regularitat necessària. Es va perdre davant Eslovènia, 26 punts va rebre Espanya a l'últim quart, es va perdre davant Grècia, va rebre 27, i ahir més davant Itàlia en un partit que va entrar Espanya dominant de 15 punts a l'últim període. Motiu de debat, Marc Gasol, el seu joc. Atenció al que ens explica Jaume Ponsarnau, tècnic català, assistent de la selecció espanyola, és el segon de Juan Antonio Orenga. Hem parlat amb ell al Showtime, el programa de bàsquet d'aquesta casa que matem habitualment per cope.es. Atenció del que diu del joc de Marc Gasol.
Es cierto que este equilibrio ha sido una obsesión, quizás ha sido demasiada obsesión, y eso nos ha condicionado en algún momento al juego, ¿no? No hemos dejado que el equipo tenga una vida, ¿no? Y que se exprese, ¿no? Porque estábamos muy mentalizados en encontrar este equilibrio.
Ha estat una obsessió trobar l'equilibri en el joc de Marc Gasol. No hem aconseguit que aquest equip tingui vida. La resta de l'entrevista i més coses aquesta tarda vespre a cope.es, al capítol 115 de Showtime.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Atenció, perquè la revista Forbes ha publicat la llista dels 400 empresaris més rics dels Estats Units. No estem ni tu ni jo, Batllori, bàsicament perquè no som nord-americans. Atenció, el número 1 és Paul Allen. És el propietari dels Blazers de Portland. Atenció a l'amic que té pocs calés. 15,8 bilions de dòlars.
Si un dia te preguntas... ¿Tengo alguna ayuda para poder ampliar la plantilla de mi empresa?
En BBVA tenemos la respuesta. Hemos creado la iniciativa Yo Soy Empleo para favorecer la generación de puestos de trabajo, ofreciéndote hasta 3.000 euros por cada nueva contratación. Esto es tranquilidad. Tener un banco que siempre ha respondido y sigue haciéndolo. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es.
No acabarem avui Esports Cope sense passar per aquest dinar col·loqui que està oferint a Tribuna Barcelona el president del Barça, Sandro Rosell. Allà hi ha l'Oliveros. Oli, endavant.
Sí, doncs s'ha acabat aquest dinar col·loqui aquí a l'Hotel Palace i, en definitiva, el president del Barça, Sandro Rosell, ha parlat de Qatar, per exemple, del Mundial de Qatar, i ha defensat Qatar. Diu que, per exemple, al Mundial d'Espanya a Sevilla hi havia també 40 graus, o a Texas, als Estats Units, també al Mundial hi havia 40 graus. No li agraden els horaris de la Lliga Espanyola, a diferència de la Premier League. Ha dit també que, com a president del Barça, li sap greu que, per exemple, demà no estigui al dinar de les directives de l'Ajax i del Barça, Johan Cruyff, que encara no ha donat una resposta. Ha preguntat també Josep Maria Minguella, per exemple, dintre dels convidats aquí a Tribuna Barcelona, si el Barça jugaria o no una Lliga Catalana en cas d'una independència de Catalunya. Ha dit que no, que ell defensaria una mica com el Mònaco fa amb la Lliga Francesa. I després, sí, després de la renovació del contracte de Cristiano Ronaldo i comptant com que Leo Messi és el millor jugador del món, si Messi hauria de ser, per exemple, el millor jugador del món i, per tant, pagar més a Leo Messi. Diu que, de moment, qui ets? No news, good news. I, en definitiva, si no hi fos a Leo Messi, per ell el millor jugador del món, i també es valorarà la pròxima revisió del contracte, seria l'Andrés Iniesta.
Doncs aquests són els titulars que ha deixat Sandro Rosell en aquest dinar col·loqui a Tribuna Barcelona. Oli, gràcies, bon profit, que vagi bé.
A vosaltres.
Un apunt d'hoquei patins també. Entrem ja en el compte enrere pel Mundial d'Angola d'hoquei patins. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, la selecció espanyola que viatja dijous aquí a Angola aquest divendres arranca el Campionat del Món. El seleccionador Carlos Feritxe diu a Sports Cope que volen fer història aconseguint el que seria el 5è Mundial consecutiu, el 16è pel combinat espanyol d'hoquei patins, una fita que encara no ha aconseguit cap país i que Feritxe veu els seus jugadors capaços d'assolir-la en aquest campionat.
Realment és el somni, no?, pel que hem estat treballant i lluitant totes aquestes setmanes i, bueno, i molts anys de victòries i de títols i de treball de molta gent, no? Crec que tenim possibilitat, tenim un bon nivell, tenim un bon equip i, bueno, esperem que també la sort i que totes aquelles circumstàncies que rodegen un campionat, doncs, ens siguin favorables. Hem de fer coses grans, no?, perquè es parli una mica d'hoquei.
És la primera vegada que Àfrica organitza un Mundial d'hoquei patins i els de Feritxe estan molt il·lusionats i creuen que estarà una experiència única.
L'Estat ha construït un pavelló per 12.500 persones, que no és habitual, bueno, gens habitual amb els hoquei sobre patins, i, bueno, crec que serà una experiència única, no?, per nosaltres poder participar i poder competir amb aquest entorn i amb aquesta gent, no? Disfrutar-ho. Jo crec que, i és el que els dic als jugadors, que aquesta experiència realment s'ha d'exprimir al màxim i s'ha de disfrutar.
La selecció espanyola debuta aquest diumenge 22 contra Suïssa en aquest Mundial que arranca el dia 20 fins al 28 de setembre.
Hill, superstar.
Bueno, companys, quin diríeu que és l'esport més perillós de pràctica? Pregunta d'examen.
El més perillós?
Sí. Si més no, el més perillós pel gènere femení.
No ho sé, ara mateix.
Boxa?
No sé què dir-te.
Judo.
Judo? Rugby?
No!
No?
L'esport més perillós, científicament demostrat pel gènere femení, és els cheerleaders, les animadores.
Això és perillós?
No, no, segons uns estudis fets als Estats Units, el 66% de les lesions més greus a l'esport femení provenen de la pràctica de l'animació, sobretot en aquells casos on les animadores recullen a la companya que llença pels aires. I quan cau, pesa més del compte i es fan malbé l'esquena d'una manera brutal. 5.000 lesions computades en el 1980 fins a arribar a les 26.786 als Estats Units a l'última vegada que s'han computat aquest tipus de lesions.
Mira tu que curiós.
Tremendo.
Última hora.
Última hora. Atenció a les paraules del ministre Wert. La situación económica en España afecta al deporte y rigurosas exigencias fiscales van a obligar a un uso austero de recursos públicos. Ai, 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 l'esport modest.
Es veia venir. Gràcies, Gil, que vagi bé.
De res.
Gràcies, Helena.
Adeu.
A la producció, l'Helena Condis, al control de sol, Andreu Quesada. Us recordo que avui tenim tiempo de juego, que comença la Champions, Galatasaray, Real Madrid, Real Societat, Shakhtar. Gràcies.